De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Doncs bé, en els propers minuts, aquí al Fabricació Pròpia, parlarem d'activisme medioambiental amb un activista molt jove, de només 16 anys. Li deuen haver dit de vegades això. Guanyadora del Premi Internacional de l'Institut Jane Goodall Global i també nomenada Food Hero per les Nacions Unides. Ella, a més, és una de les 130 ambaixadores del Pacte Europeu pel Clima de la Comissió Europea i el de la Espanya Azul, un projecte divulgatiu junt amb l'explorador Nacho Din. A més, recentment ha publicat el llibre Sí, és cosa tuya, que pretén conscienciar la població sobre el canvi climàtic, i estrena també nou programa a la plataforma digital 3CAT, un programa que porta per títol Canviem.
Hem entrat en un camí sense retorn. Podem aturar l'emergència climàtica? Soc Olivia Mandel, tinc 16 anys i crec que el món necessita un canvi. Què? Canviem?
Olivia Mandel, com estàs?
Molt bé.
Què fem? Canviem o no?
Clar.
Com ho podem fer, això? Per on hem de començar?
Bueno, petites accions que si tothom les fa,
sí.
De veritat podem marcar una diferència, podem canviar el món.
Espera't, abans de continuar, per aquests micros que pesen la vida, ara sí que et podem escoltar millor. Olivia, ara parlarem d'aquests canvis i tot el que ens proposes, sobretot en aquest llibre, Sí, és cosa tuya. Tu tens 16 anys, ara ho deia, ostres, que t'ho deuen haver dit de vegades, no,
sí.
Olivia? És que ets molt jove, però quan et vas començar tu a interessar-te pel medi ambient?
Bueno, sempre... Som una família molt conscienciada i sempre m'he passat el meu temps lliure a la natura, tant a la muntanya com al mar, i sempre hem tingut aquest respecte i aquesta consciència de que hem de cuidar el nostre planeta, no? Perquè al final és la nostra única casa. Però el meu activisme es va desenvolupar, com a tal, es va com materialitzar als 12 anys, quan vaig crear la Gelly Cleaner, després d'una exposició sobre l'impacte del canvi climàtic a Nova York. Vaig arribar a Barcelona molt tocada i vaig crear aquest utensili per netejar microplàstics de superfície del mar. I, bueno, a partir d'allà, el 2020, vaig llançar la meva primera campanya a Change.org perquè traslladessin els tritofins que quedaven al zoo a un santuari marí. I en uns mesos va rebre més de 55.000 signatures, però els dofins...
Allò va ser molt gros, el
sí,
que vas
sí.
fer.
Però els dofins no van ser traslladats a un santuari marí, sinó van ser traslladats a un altre zoo, a Atenes, a Grècia. Per tant, com pots imaginar, estava molt decepcionada, molt frustrada. Llavors vaig agafar forces i vaig buscar informació sobre el cautiveri, no només a Barcelona, sinó a tota Espanya. I quan vaig veure que Espanya era el país a Europa amb més dofins i cetacis en cautiveri, vaig dir, això no pot ser. Llavors vaig llançar la meva actual campanya per tu.
Ei!
El hashtag no
aquí. És país.
No és país per a delfines.
Sí.
Demanant al govern espanyol una llei del tancament programat de dofinaris a Espanya.
Que és que no som conscients. O sigui, ara tu ho has dit així i dius que jo tampoc som conscient. Vull dir, a tu t'impacta, perquè ara dius, som 12 anys, te'n vas a Nova York, o sigui, tornes i dius que em vaig quedar com impactada. I quan veus a la resta que estem com en un món que no som prou conscients, què en penses, no, tu? Perquè...
Bueno, a veure, jo crec que encara falta moltíssima consciència. És veritat que la gent jove cada vegada està més conscienciada, però hi ha un munt de gent que encara porta aquest antifaz, no?, que li dic jo.
Sí.
Que li
Clar.
Tapa els ulls, no?, perquè no veuen la realitat o no la volen veure. Però sí que hi ha cada vegada més joves que estan sortint al carrer, que estan lluitant per el que els importa i donant veu a coses importants.
Fem una cosa, ara tornarem a parlar de tot el... Puc dir gairebé llegat d'Olivia Mandel, perquè, o sigui, amb 16 anys i tot el que ens estàs explicant. Ara escoltàvem a l'entrada la promoció de Canviem, aquest programa de 3CAT, on tu, Olivia, recorres el territori,
sí.
Explicant projectes medioambientals, i parles del mar, de la moda ràpida, de residus electrònics... has après... Què has après, no?, en aquesta primera temporada de Canviem? Si és que has après alguna cosa, perquè jo crec que aprendrem més de tu que tu de la resta, però...
Mare meva, jo crec que, és que no t'ho puc dir perquè he après tantes coses,
sí?
Perquè cada camí, o sigui, cada viatge, cada rodatge, cada entrevista, cada pas de tot aquest camí de rodatge per fer aquesta sèrie, he après tantes coses que no sabia d'aquests projectes, que són petits però grans projectes, no?, que estan posant la seva llavor per salvar el planeta. Doncs m'han ensenyat un munt de coses que no era conscient o que no sabia, no?
Tipo, o sigui, què, Olivia? Què és el primer que t'ha vingut al cap?
Per exemple, quan en el capítol de Moda Ràpida vam anar a un lloc on era on tota la roba que no utilitzem, saps, els contenedors de roba amiga?
Sí.
Doncs tota la roba d'aquests contenedors van en aquest lloc, és com una deixalleria, no?, de roba. I la quantitat de roba, totes les piles de roba amb bosses que hi havia, clar, jo era conscient de que malgastava moltíssima roba i que el nostre consum de roba no és normal i que l'hem de reduir ja.
Sí.
Però no era conscient de que hi havia tanta i en un lloc que tu miraves al voltant i estaves envoltada de roba que estava en condicions perfectes, però que tothom les havia tirat. Mm.
I estem amb els braços creuats, no,
sí,
Núria?
Sí.
Clar, el programa també expliqueu les conseqüències del canvi climàtic sense filtres. Olivia, tu creus que la teva generació pateix un excés de filtres, no? Com vius tu el teu activisme amb la gent de la teva mateixa edat, no? Que és una mica en la línia que et preguntava abans.
És veritat que sí, el que et deia, no?, que hi ha molts joves que tenen encara aquest antifaz que els hi tapa els ulls. Però és veritat que, per exemple, a les notícies sempre que ens parlen del canvi climàtic, sí, del que està passant al planeta, ens ho posen molt fosc, no? Ens plantegen un futur molt negre. Mm. I ens diuen coses devastadores que, per una banda, és la realitat, no? I és molt necessari saber la realitat. Però, per una altra banda, jo sóc una persona molt, molt optimista i sempre tinc molta esperança. De fet, és un dels capítols del meu llibre, L'Esperança. Però, bueno, jo crec que encara hi ha esperança de que nosaltres, la meva generació i les futures generacions, podem salvar el món, no? Perquè al final sí és cosa teva, no? El títol del meu llibre que va sorgir d'això, de quan la gent del meu voltant em deia, és que, clar, a mi això del canvi climàtic no em va, o sigui que ho facin els altres,
que
les empreses,
els
governs, sí, sí, perquè jo al
això
final
no és cosa meva.
Jo no puc fer res. Mm. Jo els deia, no, però és que sí és cosa teva, no? Perquè tu pots canviar el món.
Uau. Clar, a veure, el llibre de l'Olivia Mandel, sí és cosa tuya, sí és cosa teva, una de les darreres accions que has fet en aquesta lluita, podríem dir-ho així, contra el canvi climàtic?
Sí.
Perquè tu no et canses mai, eh?
No. mai.
Amb un missatge, tu ara ho deies, Olivia, optimista, dius, sí, que el llibre compta amb reflexions per actuar abans que sigui massa tard. Creus que o sigui, que encara som a temps de revertir les coses, Olivia? Perquè aquesta és una altra pregunta que ens fem sempre, de dir, estem a temps o no?
Encara som a temps,
sí?
Jo crec. Ara, al final,
no, ara em fa gràcia perquè jo soc la que pregunto i realment ets tu l'optimista, eh?
La meva generació és la generació amb la possibilitat de fer un canvi. Però potser serem l'última generació abans que sigui massa tard. Però encara hi ha esperança, perquè som nosaltres, no?, la gent jove, que podem canviar el món, podem canviar les coses. És veritat que les generacions d'abans ens han deixat, bueno, les anteriors nostres ens han deixat un planeta horrible, o sigui, un planeta destrossat.
Destrossat, ja ho pots dir.
A les nostres esquenes,
sí,
no?
Sí.
I ara recau en nosaltres intentar salvar-ho. Però si tots ens pugem al mateix vaixell, no? Si tots ens unim a la causa, jo crec que al final podrem acabar salvant la nostra casa.
Sí, és cosa teva. En el llibre també dones consells per cuidar justament el medi ambient des de casa o quan viatgem. Quins creus que són més senzills d'adaptar a la nostra vida? Saps, tots aquests consells?
Bueno, a veure, en general, els consells que dono són accions molt fàcils, molt senzilles, que tothom pot fer al seu dia a dia, i que aquest era el meu objectiu, no? O sigui, que siguin accions que realment algú que encara no ha passat a l'acció, no?, que està a la inacció, ho miri, tingui el llibre a la mà i que ho vegi i que ho pot agafar. O sigui que és una cosa que no és molt llunyana, és una acció que tu pots fer i que ho tens aquí a prop, perquè és així com podem començar, no?, a actuar, perquè aquest llibre, a veure, és per passar a l'acció, no? O sigui, són coses petites que tu pots fer molt fàcilment i que també pots conscienciar la gent que t'envolta perquè ells també ho puguin fer.
16 anys, eh? És que jo estava clar, estava veient el llibre. O sigui, tot el que has fet tu amb 16 anys, Olivia, dius que això ve de casa, eh?
Sí.
Que ho tens de casa, diguéssim, aquesta inspiració, no? I hi ha un poc referents, també, de gent que tan jove... Doncs tots pensem, la Greta Thunberg, no?
Sí.
Però ja està.
Els meus referents, bueno, són la Jane Goodall, el David Attenborough, la Sylvia Earle. Són persones que han fet tant pel nostre planeta i que han lluitat per no només salvar els animals, la natura, sinó també nosaltres mateixos.
Clar, una de les teves reivindicacions, Olivia, és que la gent jove s'involucri en aquesta lluita
que
tu mateixa lideres.
Mi generació és la generació con la necessitat de fer un canvi, no? Però tal vez seamos la última generació con la possibilitat de fer este canvi antes de que sea demasiado tarde. Por eso es ahora la hora de actuar y no es imposible.
Clar, aquest missatge claríssim, important, que cal transmetre també a les generacions més grans, no? Perquè és el que et va dir, sí, és cosa tuya, que potser s'ho prenen com les generacions més joves, però els grans també tenim moltes coses a dir,
clar,
no?
Clar que sí.
Involucrar la nostra família, els nostres fills, els nostres nebots, amics.
Aquest llibre és per tothom, no? Per totes aquelles persones que vulguin, que no sàpiguen què poden fer per intentar posar el seu granet de sorra. Aquest llibre és perquè vegin que poden fer un munt de coses en el seu dia a dia i que no només ells, sinó que també els seus amics, les seves famílies, des de nens petits fins a gent més gran, no? Jo sempre dic, fa falta moltíssima educació mediambiental a les escoles, no? Des dels 2 anys, perquè si aquests nens de 2 anys creixen ja conscienciats mediambientalment, aquests nens seran els que poden conscienciar no només a les generacions que vagin després d'ells, sinó també a la gent més gran o a la gent, inclús als seus companys, a lo millor, i amics que encara no estan tan conscienciats i ells seran els que puguin canviar la mentalitat de la gent.
Tu has conegut, per això que t'abans t'ho preguntar, has conegut a la Greta?
No l'he conegut.
T'agradaria? Què parlaríeu? Què li preguntaries? De què parlaríeu, tu creus? Ho has pensat alguna vegada?
No he pensat, però m'encantaria conèixer-la perquè crec que és una persona superinteressant i tenim coses en comú, no? Al final, la seva lluita i la meva lluita no són tan diferents, no? Perquè drets dels animals, canvi climàtic, al final tot està unit.
Deixa'm un moment tornar al capítol, perquè jo crec que no ho hem explicat. O sigui, de l'Olivia Mandel, quan lo del zoo de Barcelona... O sigui, quan estava en pandèmia, que tu no et feien cas, no, Olivia?
No.
I durant la pandèmia, què feies? Perquè tenies una acció... Com et va frustrar molt això, vas dir, és que no vull que quedi aquí, no? Et vas dedicar a escriure cartes d'aquí. Cada setmana escrivies una carta manuscrita als integrants del govern d'Espanya.
Sí, perquè és que, clar, jo era una nena petita i no era...
Clar, però,
no soc científica.
A la pandèmia, Olivia, quants anys tenies?
12? 13.
Clar, i ara ja fa... Quan... Sí, no? 13. I què?
A veure... Era una nena més petita que ara, no? Sí. O sigui, encara no sóc científica, no era científica ni biòloga, llavors, clar, no m'anaven a escoltar si només els enviava un missatge o els trucava un cop, o, no? Llavors, clar, com s'ha... Jo pensava, i com puc fer perquè m'escoltin? Doncs, sent pesada. Jo enviant cartes, trucant... fins que un dia
em van respondre,
perquè, clar, em vaig adonar que Espanya, si vol ser líder en matèria de transició ecològica, no podrà ser-ho fins que deixi de ser el país amb més cetacis en cautiveri a Europa i el 6è a nivell mundial, després de països com Estats Units, Rússia o Xina. Jo tenia que canviar les coses, tenia que ajudar aquests animals.
Però no et vas satisfer del tot, eh? Vull dir, et vas quedar i dir, ostres, però ara porteu els dofins a un altre lloc.
Clar.
Ai, Olivia, quan hem d'aprendre... I tu vols ara estar clar, tens 16.
Sí.
Vols estudiar una carrera? O
sí.
Quina carrera vols
Biologia ser? Biologia marina.
Que preguntes.
Sí, sí.
Però tu no deixaràs mai d'estudiar, jo crec, eh?
No. Jo crec que encara... Sí, hi ha un munt de coses que podem aprendre cada dia I, bueno, el meu somni és... Bueno, estudia això, biologia marina, sí. I poder estudiar els dofins, bueno, cetacis en general, en llibertat, no? O sigui, el mar, òbviament, els oceans, i perquè crec que són animals que ens poden ensenyar encara un munt de coses, ens poden ensenyar, però de tot són animals superintel·ligents que crec que puc aprendre un munt d'ells.
Hi ha alguna crítica al llibre? Diu, Olivia, és una boníssima notícia pel nostre planeta. T'hem de fer més cas. Olivia Mandel, de debò, moltíssimes gràcies per tota la feinada que estàs fent. Perquè, clar, activista mediambiental, et seguirem en tot allò que facis, ens llegirem el llibre si és cosa tuya.
Sisplau.
Que estàs satisfeta i contenta.
Molt contenta. I veieu el programa Canviem.
I et mirarem a Canviem. El 3CAT. Ha estat un plaer, Olivia. Moltes gràcies.
Gràcies igualment.
Ràdio Estel. Aquest diumenge, a partir de les 5 de la tarda, Ràdio Estel oferirà un programa especial des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Després d'una presentació, podreu seguir des de 6:15 la missa i la benedicció de les Torres dels Evangelistes. L'Eucaristia, amb la benedicció i primera il·luminació de les Torres, estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella i concelebrada pel nunci del Papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza. Diumenge, a les 5 de la tarda, programa especial des de la Basílica de la Sagrada Família a Ràdio Estel.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes, tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Ara mateix 6 minuts per arribar a 5:15 de la tarda d'aquest divendres. Al Fabricació pròpia ha arribat el moment de parlar de la llengua catalana.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
Bé, ja sabeu que els divendres està amb nosaltres l'influenciador lingüístic del moment, Josep Maria Virgili. Senyor Virgili, com estem? Molt bon dia, mestre.
Bon dia, com anem?
Bé, el Josep Maria Virgili, ja sabeu que és catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Coiné i Cercle Vallcorba. Avui, però, a distància, mestre.
Sí, 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 d'aquí, de Otos, a la Vall d'Albaida.
Carai, a València.
Al País Valencià, sí.
Per què? Perquè avui a les 7 del vespre participarà el debat al Valencià on va.
Sí, exactament. Sí, sí.
I està tot preparat o no, mestre?
Tot a punt.
Tot a punt, eh? Estarà acompanyat, si no m'equivoco, per la Dolors Requena, del Cercle Vallcorba, i el grup Coiné també, i el catedràtic Emili Casanova.
De Coiné, ella, només.
De Coiné. I també hi serà l'Emili Casanova, oi? De la Universitat de València.
Sí, sí, sí. I ens presentarà Joan Montpou.
Val.
És de l'Ulleria, també aquí a la Vall d'Albaida. I l'acte es fa a Agullent. Que passa que ens allotgem a Otos.
A Otos. Molt bé. Bueno, fem una crida. Igual algú ens està escoltant també per la ràdio online. Doncs que encara està temps si ronda per allà, eh? A les 7 del vespre, eh?
Sí, sí, sí.
I de què es parlarà en aquesta xerrada, mestre?
Bé, doncs, de la situació de la llengua valenciana, que és, com dius, la llengua catalana, perquè són dos noms de la mateixa llengua, perquè parlem la mateixa llengua, i en la meva part, diguéssim, és sobre la llengua estàndard, no? Sobre l'estàndard que volem construir. perquè l'estàndard no és un registre lingüístic natural, sinó que és artificial.
Per què, mestre? Una pregunta, què és la llengua estàndard?
La llengua estàndard és una varietat que podríem dir que no és pròpia del lloc, sinó que podríem dir és la llengua comuna creada unificant tota la llengua sencera, no? I totes les llengües desenvolupades, les llengües fortes, totes tenen un estàndard unificat, no? Tenen un únic estàndard. En canvi, aquí tenim subestàndards, no? Tenim un estàndard, tenim 4 o 5, i això no és propi d'una llengua forta. Mm. I el que volem és crear un estàndard únic, no? És a dir, aquí tenim un estàndard que és propi del Principat, un altre que és propi del País Valencià, un altre que és propi de les Illes, un altre que és propi de l'Alguer, i això simplificant, perquè dintre d'aquí del Principat doncs hi ha l'estàndard del català central, que és el Principat, però també hi ha el de la Catalunya Nord, també hi ha el de Ponent, hi ha el de les Terres de l'Ebre, i esclar, això no és un veritable estàndard, no? El veritable estàndard és un de sol, no? A mi m'agrada posar un exemple, no? Imagineu-vos que ve una senyora de Finlàndia que vol aprendre català i diu com se diu en català la primera persona del present indicatiu del verb cantar, no? I li dius, mira, es diu jo canto, però a Ponent pronuncien jo canto. Bé, això tampoc és problema perquè s'escriu igual, no? Però és que hi ha llocs que diuen jo cante, i hi ha llocs que diuen jo cant, i a Catalunya Nord, a les Illes, i a Catalunya Nord diuen jo canti. Mm. Dius, bueno, escolta'm, això quin embolic és, no?
Sí.
Doncs hi ha d'haver una sola forma, no? Que després a la llengua parlada cadascú ho dirà segons el seu dialecte. Això d'acord, això molt bé, no? No es tracta de dir que tots hem de parlar la llengua estàndard, no? Però, si més no, ha d'existir una llengua estàndard, podríem dir, per determinats usos, no? Una llengua estàndard que sigui molt uniforme, no? I ara, com explico, doncs aquesta llengua estàndard se pot dir que no existeix, perquè hi ha diferents estàndards, hi ha una colla d'estàndards, no? Clar, a vegades hi ha la temptació de dir no, és que ja tenim estàndard, que és l'estàndard oficial del català central, però clar, és l'estàndard del català central. Hi ha determinades coses que es diuen millor, hi ha coses que es diuen millor al País Valencià, que el Principat, i coses que es diuen millor a les Illes, no? Mm. També hi ha coses que es diuen millor al Principat, vull dir que no podem dir que hi hagi un català que sigui millor que els altres, no? Però es tracta d'agafar el millor de cada casa.
El millor de cada casa, ara ho estava pensant.
Sí, sí, el millor de cada casa. Per exemple, els determinats castellanismes, per exemple, no?
Sí.
Hi ha determinats castellanismes que els valencians no els diuen, però en canvi ells en diuen uns que nosaltres no diem.
Clar.
Doncs es tracta d'agafar, doncs, el mot més català
possible
de tot arreu, no? Mm.
I
no naturalitzar castellanismes pel simple fet, doncs, que els diu tothom. Els diu tothom a la nostra zona, podríem dir. Com que els diu tothom, no? L'exemple que a mi m'agrada posar d'això, doncs, és desposseir, despús demà, no? Desposseir, despús demà, doncs, en general no es diu al Principat, no? Tot i que desposseir, quan era petit, a Riudoms es deia, no? Doncs bé, desposseir, despús demà i enguany són els mots pròpiament catalans, no? I llavors aquests són els que hauríem de preferir, no?
Ja.
I en canvi hauríem de dir, doncs, els valencians, doncs, que no diguessin huelo i diguessin avi, podríem dir, perquè...
Abuelo.
Cas, eh?
Abuelo, dius. Diu.
Huelo.
Abuelo, huelo, és veritat.
No?
Sí.
Huela, no? Avi, àvia, no? En canvi, doncs, hi ha desposeir i desposdemar, els valencians ho diuen de forma natural, no? Mm. Doncs es tractaria d'agafar, com dèiem, les formes catalanes millors d'arreu, i amb aquestes formes catalanes, que serien les millors d'arreu, les més genuïnes, les més pròpiament catalanes, i construir la forma... el català estàndard, no? El català estàndard general, no? I que tothom s'hi pogués identificar, perquè... I l'estàndard no és d'enlloc, és a dir, perquè, esclar, ara la sensació que tenen els valencians, si adopten el català estàndard comunament acceptat, és que això és el català del català central, el català de la zona de Barcelona, no? En canvi, si és un estàndard policèntric, a vegades n'hi diem policèntric, no? És a dir, agafat de diferents centres, no? Doncs llavors dius, sí, d'acord, diem en Pere... i na Maria, podríem dir, que això sembla que sigui de les Illes, no? Però després diem després ahir, després demà, que això és del País Valencià, no? I restituïm, podríem dir, les formes genuïnes, perquè en i na, davant del nom personal, davant del nom propi de persona, també s'havia dit al País Valencià. Ara no, ara els valencians diuen ha vingut Maria, ha vingut Joan, no? Doncs bé, els valencians haurien de mirar de dir ha vingut na Maria, ha vingut en Joan, perquè això es deia al País Valencià. La prova d'això és que hi ha una falla molt coneguda de la ciutat de València, que és la falla de na Jordana, per exemple, no? I a Callosa d'en Sarrià, és a dir, que els topònims, els noms de lloc, demostren que l'en i el na davant dels noms propis de persona havia existit al País Valencià, no? Per tant, amb segons quines coses hem d'agafar el que es diu al català central, en unes altres el que es diu al País Valencià, en unes altres el que es diu a les Illes, o a l'Alguer, o un sigui sempre agafant el mot, podríem dir, més
genuí. No? Qui determina aquesta llengua estàndard, mestre?
No, això és una cosa que hem de fer els lingüistes, no? És a dir, ens hem de posar d'acord, no ho ha de determinar ningú. Es tracta de pensar-hi i saber veure quines són les formes, podríem dir, més genuïnament catalanes, basant-nos en la riquíssima literatura, perquè, clar, el català, amb tot el respecte, per exemple, a altres llengües com el basc, que no té literatura antiga, a tot estirar hi ha alguna pregària religiosa i prou. El català, en canvi, té una literatura medieval potentíssima, no? I, esclar, vull dir, el català ens sobren els textos clàssics per poder veure com era el català abans de la castellanització. No? El problema que ha tingut és que el català s'ha anat castellanitzant enormement. I, a més, s'ha castellanitzat de diferent manera segons en quins llocs. És a dir, hi ha castellanismes que es diuen al valencià, però que al principat no els diem, i viceversa.
I viceversa, no? Clar. Perquè les diferències entre una llengua i una altra, o entre dialectes, mestre, sovint responen més a criteris, creu vostè, polítics, que no pas a criteris lingüístics?
Responen, a parer meu, sobretot, a diferències de castellanització diferencial. Bàsicament, no dic que sigui exclusivament això, també hi ha altres factors evolutius, que un dialecte ha evolucionat d'una manera i un altre dialecte ha evolucionat d'una altra, no? amb els anys que han passat. No? Però, sobretot, jo el que he anat veient és que són diferències de castellanització diferencial. No? És a dir, un castellanisme, per exemple, ha penetrat el Principat i un altre castellanisme diferent ha penetrat el País Valencià.
Yeah.
Com és que el Principat, doncs, es diu abans d'ahir i passat demà, que això són castellanismes, són calcs del castellà, encara que la gent no ho sàpiga i no ho digui ningú, i el diccionari hi apareix, això ja ho sabem, però en realitat són calcs del castellà, perquè en català es deia, com tornant als mateixos exemples anteriors, després ahir i després demà. Doncs perquè ha penetrat aquests castellanismes, no? A canvi, aquí conservem dir avi o padrí, no? Que no són castellanismes, que són molts genuïnament catalans, i en canvi els valencians els ha penetrat un castellanisme que és huela o huela.
Yeah.
Com és? Doncs per això, perquè en un lloc penetra un castellanisme i en un altre lloc penetra
un altre.
Llavors es tracta d'agafar i dir, veiem, eliminem els castellanismes, no? el d'aquí i el d'allà, i fem servir el mot genuí de cada lloc, però que el fem servir arreu, no?
Ja.
I no es tracta de dir, no, jo, com que aquí al Principat sempre hem dit abans d'ahir... Bé, abans d'ahir, però si tirem uns quants segles enrere, això es deia genuïnament català arreu, no? Uh-huh. Això és el que veiem amb les mostres literàries antigues.
No? Però pel que està explicant avui, mestre, d'alguna manera, si volem ser una llengua forta, n'hem de tenir un de sol, entenc.
Sí, es tracta d'això, de tindre un sol estàndard, no? I aquest sol estàndard, el que no podem fer, és com algú defensa, és que sigui el català central, perquè és el més potent, el que ja té més parlants... Una cosa és que podríem dir la base sigui el català central, però aquest català central ha d'incorporar trets d'altres dialectes perquè tothom se senti identificat amb l'estàndard, no? Perquè tothom s'hi senti identificat.
Però sí que és veritat el que diu, que sempre tenim com aquesta sensació que el català central és la llengua estàndard, no?
Sí, perquè de fet s'ha dit d'aquesta manera, s'ha volgut vendre...
I per què creu que s'ha volgut vendre?
És la llengua estàndard. Perquè és, perquè és el dialecte que té més parlants, sobretot,
yeah.
I per una qüestió també de centralitat, no? I d'on la llengua també és més potent, també, això s'ha de reconèixer, no? És on la llengua té més potència, té més conreu literari, etcètera, no? Però si volem integrar tots els parlants, no? Si volem acabar amb aquesta idea que dèiem al començament, no? Que encara hi ha gent que diu una cosa és el valencià, una altra cosa és el català, perquè uns diuen jo canto, els altres diuen jo cante. Si volem que tothom vegi clarament que és una sola llengua, doncs aleshores hi ha d'haver un únic estàndard, i un únic estàndard en què tothom s'hi senti representat. No un estàndard que el percebis com una forma pròpia del català central, sinó que tots els parlars s'hi sentin representats.
I quina és la feina, ara? Quina és la feina que hauríem de fer justament per això, no? Per aquesta...
La feina és aquesta, d'anar cercant quines són les millors... els millors trets lingüístics, tant lèxics, és a dir, mots concrets, com sintàctics, com fonètics, com morfològics, que són els millors per aquest estàndard policèntric.
Uh-huh. Ara que esteu a València, li puc preguntar al valencià cap a on va?
Bé, això més aviat ens ho dirà el professor Emili Vilanova, que és el valencià del col·loqui, podríem dir, no? Això ho deixarem més aviat per ell, perquè, clar, nosaltres, tant Dolors Requena com jo mateix, som del Principat, no? I, per tant, això serà la part pròpia que ens haurà d'explicar el professor Emili Vilanova, de la Universitat de València, com el senyor que ens presentarà, que és en Joan Montpou, que són d'ací, no?
I cap a on creu,
Bé, jo la meva percepció és que cada vegada els valencians són més conscients que parlen en català, que és la mateixa llengua, i són més conscients, precisament, amb en Joan Montpou es vam conèixer perquè ell va veure que jo també defensava l'estàndard policèntric, i ens vam conèixer arran d'aquest fet, no? Ens vam conèixer perquè ell va dir, ostres, algú del Principat que defensa l'estàndard policèntric, no? Que defensa un estàndard que sigui composicional de tots els parlars catalans, no? Que no sigui allò de dir, au, agafem el català central i el català central és l'estàndard, que és el que fins ara s'ha dit, no? Sinó, ell, que hi ha coses que a l'estàndard és millor que no siguin com el català central, no?
Doncs a veure si algun dia també podem traslladar aquest debat interessantíssim que tindrà lloc aquest vespre a Agullent, a la Vall d'Albaida, a València, on hi participarà el mestre Virgili. el valencià a on va. Mestre, jo no sé si vol que donem ja per tancat el concepte, que avui doncs, hem triat justament coincidint amb la seva visita al País Valencià, aquesta, el concepte de la llengua estàndard. Passem directament al truc, li sembla?
Sí.
Vinga, anem-hi. Quin és el truc que ens serveix avui?
Avui és el truc per diferenciar quan hem de dir pal i quan hem de dir bastó. Que hi ha gent que sempre diu pal i no diu mai bastó.
El pal per caminar.
Sí, no, no. Amb un pal no es camina. Quina fanyada caminar amb un pal.
Clar, però amb un bastó sí que s'hi va bé, eh?
Eh?
Que amb un bastó sí que s'hi va bé.
Amb un bastó sí, però amb un pal no. Perquè un pal i un bastó són coses força diferents.
I com ho podem diferenciar, mestre?
I el truc fàcil, facilíssim, és que els pals són clavats a terra. I els bastons no. És així de simple. Home, a vegades pots tenir un pal que el pots tenir a punt per ser clavat, no? És a dir, quan el vas a comprar, a l'avió encara no s'ha clavat a terra. Per tant, un pal o és clavat a terra,
sí,
o és destinat a ser clavat a terra, no? Llavors és un pal. En canvi, el bastó no es clava a terra. El bastó serveix, doncs, això, per ajudar-te a caminar, per exemple, no? Mm. Per tant, una porteria de futbol, doncs, són pals, no? És a dir, quan diuen xutar entre els tres pals, doncs, són pals, correcte, no? Per ajudar-te a caminar, una planta, per exemple, torta, doncs hi poses un bastó, en aquest cas potser també ho clavaríem a la terra, però com que seria molt petitet, seria un bastó, no?
Ara em ve al cap també una frase que fem que segurament estarà maldita, mestre, a veure si em pot ajudar. Que quan diem quin pal, això, quin...
Sí, no, això és un cal del castellà claríssimament.
I com ho hauríem de dir?
Quin enuig, quin fas... No ho sé, hauria de mirar.
De consultar, eh?
Sí, quin enuig, quin embolic, que pesat, que és això, no?
Clar. Bueno, doncs això ja ho consultarem un altre dia. Quan estigui amb nosaltres... Mestre?
Sí, digueu.
No, que ara sap què li anava a dir. Li anava a dir que l'he trobat a faltar, però sé que no està ben dit.
No. En català es diu enyorar.
Doncs l'he enyorat aquí a l'estudi.
Una expressió que es va inventar sobretot per la cançó de la Vall del Riu Vermell, trobarem a faltar el teu somriure perquè lliguessin les síl·labes.
Sí.
Doncs l'autor es va inventar aquesta expressió i s'ha fet general.
I l'hem fet sonar, eh?
Però en català es diu enyorar.
Clar.
En català es diu enyorar. És el mot català.
Entesos.
Hauríem de dir sempre enyorar.
Enyorar, doncs l'he enyorat. Josep Maria Virgili, senyor Virgili, avui ho hem de deixar aquí, que vagi molt bé a... El deixo que prepari avui aquesta intervenció en aquest debat que tindrà lloc d'aquí res, d'aquí unes hores. Mestre, que vagi molt bé.
Molt bé, doncs moltes gràcies i ens veurem la setmana que ve ja a l'estudi.
Vinga, espero que això, així sigui. Una abraçada ben forta, mestre.
Molt bé, igualment.
Que vagi bé.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Sempre trobo el mateix lloc quan surto el dilluns en pressa. Escapant-me de casa, escapant-me de la feina. Vinc a demanar consell, vinc a demanar socors. Vinc a dir-li...
Saps què passa? Que avui és que volem demanar consell. Ara mateix passa un minut de 4:45 de la tarda. Fa uns dies, aquí en aquest programa, el Fabricació Pròpia Ràdio Estel, va venir la Ludwig Van a presentar-nos el seu últim disc. Gràcies per venir. I avui els hem tornat a trucar doncs, per parlar d'un assumpte, podríem dir, gairebé d'abast internacional. Quim Carandell, cantant de la Ludwig Van. Què tal? Com estàs, Quim?
Hola, bona tarda, molt bé.
Molt bona tarda. A veure, Quim, anem a pams, perquè pels oients que estiguin una mica perduts, fa uns dies el periodista Blai Mercè va iniciar doncs, una petició de les xarxes perquè vosaltres, la Ludwig Van, féssiu de taloners al concert del Bruce Springsteen a Barcelona, no? Que això és el proper 20 de juny de l'any vinent.
Sí, correcte.
Fins aquí tot bé. Fins aquí tot bé, Quim. Clar, la productora del concert, Doctor Music, us va respondre amb una mala notícia, no? Us va dir que el Boss no té taloners a les seves gires.
Correcte.
Clar, abans de res.
Sí.
No, digues, Quim.
No, res, que fa els concerts molt llargs. Aleshores, crec que mai n'ha portat de taloners.
Exacte, correcte.
Però, bueno.
Us hagués agradat, però
no ho sé, no ho tinc clar. No ho tinc gens clar.
No ho tens clar.
No. Jo mai m'ho he pres. És a dir, de sobte, mira, és la màgia del Twitter, que jo és una cosa que no la controlo molt.
Ja.
Però jo mai, encara no ho havia tingut com una cosa realment possible.
Ja, clar, no, ja m'ho imagino. Clar, és que això és molt fort. Però, clar, entenc que vau veure aquesta notícia com també dient, ostres, és que no m'ho havia plantejat mai, això, no?, que demaneu.
Bueno, nosaltres ho dèiem de broma, però sí. el nostre manager és un noi que és molt treballador, ja el veu conèixer, perquè ens va acompanyar aquell dia l'Arnau.
Maco, sí.
I bueno, nosaltres, com ho dèiem de broma, jo suposo que el Blai també, però de sobte, doncs ell va dir, va, doncs anem a veure, anem a intentar-ho.
Anem a intentar-ho. Clar, nosaltres hem tingut una idea arran d'aquest tuit del Blai i us proposem un nou repte, Quim.
A veure.
Mira, si sou fans de Bruce, sabreu, això també hi ha, que el Bruce, el Boss, quan allà on va, en algunes ocasions, no ho ha fet sempre, Quim, però versiona un tema d'algun dels artistes locals. Diria que va ser la gira del 2014, quan va anar cap a Austràlia i Nova Zelanda, justament a Austràlia, va versionar una cançó de la Lorde, cantant d'Austràlia, no? I a nosaltres, clar, arran d'això, doncs, ens agradaria molt que en versionés una de vostra. A tu et faria il·lusió?
Home, això seria boníssim.
Què et sembla?
Boníssim, molt bo.
Sí?
No sabia que ho feia, això.
Doncs sí, ho ha fet en determinades ocasions, però sí que ho ha acostumat a fer. I diria, mira, ara ho estic dient de memòria, però no sé si va ser quan va anar a Bilbao, que també fins i tot, amb una de les seves intros, d'una de les seves cançons, també va adaptar, diguéssim, un so particular del País Basc. Però ara pensant una mica, quin tema del vostre repertori tu creus que s'adaptaria més a l'estil del Bruce? Perquè quan vau estar aquí sí que en vam parlar, no? Però tu quin creus que seria? Ostres, és que aquest tema amb la veu del Boss, amb la A Street Band, això quedaria perfecte.
Bueno, d'aquest disc justament n'hi haurien algunes que podrien estar molt bé. Per exemple, se m'acut ara així, Contraband o El meu amor se n'ha anat de vacances, jo crec que els hi quedarien superbé. Bueno, són molt bons, tocarien bé qualsevol cosa, aquesta gent.
Clar, això sí que és veritat. Clar, perquè tot això arribi del Bruce, hauríem d'iniciar una campanya de xarxes. Què et sembla? Per començar, no sé, necessitaríem, Quim, un missatge. Tu quin missatge li faries arribar al Bruce? Què li diries per convèncer-lo, saps, que us versioni el tema?
Ai, jo li diria que som molt fans, que és que jo no parlo anglès, m'haureu de traduir.
A veure, va, que t'ajudem. En català com seria?
M'haureu de traduir. Però que som molt fans, que vam venir-lo a veure l'any passat a Barcelona, que va ser un concert molt emocionant, que és el millor, cantautor del món, i que ho fa molt bé. I que la Street Band és el millor grup de directes que s'ha vist mai. I que ens fa molta il·lusió, crec, que els catalans que tinguin una relació tan bona amb bueno, que vingui tant a Barcelona.
Sí.
I que sigui una ciutat que ha tractat tan bé i que hagi estimat tant sempre.
Val. I alguna paraula així clau, Quim, que t'agradaria que ho traslladéssim? Saps com algun, no sé, com ho podríem fer? Saps? Com algun missatge així més directe? Alguna paraula només, amb una paraula.
Això crec que us ho deixo als periodistes.
Vale. Ens deixes que nosaltres pensem i us ho... Ho compartim i que després Twitter faci la seva màgia, com es sol dir.
Nosaltres donarem tot el suport a aquesta campanya. Em serà molt graciós. Em serà molt bé.
Fantàstic, Quim. A veure, jo crec que al Bruce li faria gràcia.
Però són cosa vostra. Val. Cosa vostra,
Jo crec que seria una bona clocada d'ullet, no? Bueno, jo m'ha quedat clar. I a més és una de les... Quan vau estar aquí ja us ho vaig dir que i aquesta cançó del meu amor s'ha anat de vacances, que per mi és top. Vull dir que jo crec que... O Contraband també, és que són totes xules. Quim.
Digue'm.
Moltes gràcies.
No, home, no.
Escolta, quin és el proper concert de la Ludwig? Ara estic una mica perduda.
Ara ens n'anem el dissabte a Lleida.
A Lleida, eh? Fantàstic. Sí. I a Barcelona encara no sabem, eh? Aquell espai obert que ens vau dir.
A Barcelona encara hem d'anunciar coses, sí.
Bueno, ja ens ho fareu saber.
L'any que ve ja se sabran, ja se sabran coses segur.
Quim Carandell, cantant de la Ludwig Band. Encara teniu uns mesos per convèncer el Bruce. Nosaltres també, good luck, que, com es sol dir, molta sort.
Molt bé.
Vinga, va, endavant, Quim, una abraçada.
A veure si surt, una abraçada.
Vinga, que vagi bé.
Així que quan el bon vi ja se'ns hagi enfilat el cap...
Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Minuts per arribar al punt de les 5 de la tarda. És que poden passar moltes coses a partir d'ara i fins al final del programa. Bueno, i després d'aquesta màgia que veníem de la Ludwig Band, a veure si ens fa casa el Bos i doncs, podem escoltar el proper 20 de juny una de les cançons de la Ludwig Band interpretada i versionada per Bruce Springsteen. Us imagineu? Jo, la veritat és que friso perquè passi. Però en els propers minuts parlarem de mentalisme i ho farem amb un autèntic artista en aquest camp. És el Víctor Luque. El podreu veure a un espai indeterminat de Barcelona amb el seu nou espectacle Perspicaz, fins a finals d'any. Víctor Luque, què tal? Com estàs?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien. Membre de la Societat Espanyola també d'il·lusionistes, eh?
Sí. Y nada, pues muchísimas gracias por invitarme a tu programa y nada, vamos a charlar un poco, ¿no?
Home, per favor. Mira, tenim encara uns minuts per arribar al punt de les 5, després anirem al butlletí informatiu, però Víctor, et diria si et poguessis quedar després una estoneta.
Sí, claro, sí, por
supuesto. ¿No? Has notat bones vibracions quan has entrat aquí? O...
Hay vibraciones positivas a tu.
Sí? Al final de la conversa ens podràs fer algun truc de màgia. Sabeu que no t'ho han preguntat mai, no? Et pots fer un truc de màgia?
És que no soy mago.
Clar. És que és això. I de mentalisme?
Tampoc hago trucos, hago experiencias. Así que traigo una experiencia para ti, claro. Es que esto está un poco confundido, todo este tema, ¿no?
Claro.
Los mentalistas no hacemos trucos,
hacemos experiencias. Va, pues explica'ns això.
Pues nada, todo sucede pues, en la mente del espectador y he traído algo especial para ti después para que podamos hacer y que puedan vivir los que nos están escuchando también.
Mira, ¿no? Fem una cosa, jo t'agraeixo moltíssim que sigui especial per mi, però mira, hi ha la Marta Jarque, que és la sotsdirectora del programa, que està a la peixera. Jo diria que, Marta, vine, que tens cara de que l'experiència sigui per tu.
Si tienes miedo, no pasa nada.
És que això et passa, Víctor, que la gent té por?
Pasa bastante, pero por eso hay que trabajar bien todo lo que es el clima en el espectáculo para poder crear una atmósfera adecuada y que la gente esté bastante relajada y se dejen llevar, ¿no?
Yo creo que tú estás bastante relajada.
Sí, jo em deixo portar.
Clar, acostumes a deixar-te portar.
I més si estic a mans de professionals.
Com el Víctor, que per cert, abans de començar, el teu nom real és Víctor Luque, però ens ha cridat molt, molt l'atenció el teu sobrenom, Luco Corleone.
Pues sí, es curioso, ¿no? Pero cuando empezamos a adentrarnos más en el mentalismo, porque venimos de una producción que fue La Clandestina, que fue el espectáculo más vendido a nivel nacional y el mejor valorado en plataformas como Atrápalo, fuimos el único 10 en toda España, y lo hacíamos en lugares secretos de Barcelona, como realmente luego terminamos haciéndolo siempre en el Palacio Pignatelli, que es donde está el Real Círculo Artístico. No sé si os suena,
sí,
que
sí,
está
al
lado de la Catedral de Barcelona. Entonces, ya cuando y me adentré para hacer ya mi espectáculo ya personal, más sincero, más orgánico, hablando con Anthony Blake, que es el rey del mentalismo, creo, a nivel mundial, pues me dijo, oye, creo que es el momento de dar el paso y ser tú mismo, ¿no? Que la gente te pueda ver en el escenario tal cual eres, no el personaje, sino la persona. Entonces, por eso dejé un poco de lado más el personaje de Luco Corleone y tal cual, la gente que viene a ver el espectáculo, pues encuentra al artista de una forma desnuda, aunque lleve ropa, obviamente, ¿no?
Pero claro, Víctor, tú lo hemos dicho en la entradeta, en la introducción, en un espacio indeterminado de Barcelona. ¿Hasta qué punto nosotros no sabemos qué sabemos?
Bueno, no sabéis nada hasta 24 horas antes, que os llega un mensaje a través de WhatsApp.
Sí.
Y os damos toda la información para poder llegar y empezar a vivir la experiencia en el momento que se compra la entrada, ¿no? Porque, claro, el comprar la entrada sin saber a dónde se va a ir, pues claro. esto ya crea un neglit. Un neglit, ¿no? Que es de un catalán. Y entonces la gente ya empieza a imaginar y a crear imágenes, ¿no? Que esto es de lo que se trata, al fin y al cabo, el mentalismo, ¿no? De poder crear imágenes en la mente. Y así empieza esta experiencia.
Vale, porque ahora tú lo has dicho. O sea, el mentalismo consiste en esto, en hacer crear al otro, ¿no? Mira, ¿estas imágenes o cómo lo definirías tú?
El mentalismo es un sueño con los ojos abiertos.
Caray, Jarque.
Eso sí.
Sí, yo creo que está bien definido, ¿no?
Un sueño con los ojos abiertos.
Exacto. ¿Estamos soñando o no? Esto es como la flor de Coleridge, ¿no? Aquel que está dentro de un sueño cuando se despierta tiene la rosa en la mano. ¿Qué ha sucedido? ¿Fue real o fue ficción? No se sabe.
Madre mía. Pero claro, de alguna manera tú el mentalismo juega, ¿no? Con el espectador.
Constantemente, la vida es un juego constante, ¿no? Entonces, de eso se trata, de hacer vivir, sentir y emocionar.
¿Te ha hecho emocionar o te ha hecho sentir alguna reacción de algún espectador, Víctor?
Por favor, es que si no me emocionase, no me dedicaría a esto. Es más, ayer mismo estuvimos compartiendo lágrimas en mejillas ajenas, ¿no? El espectador y yo en una lectura en frío.
Sí.
Él se emocionó, yo también. ¿Y por qué no voy a demostrar mis sentimientos, ¿no? Si lo que estoy viviendo con ese espectador en ese instante me emociona.
¿Pero qué pasó? ¿Nos lo puedes explicar?
No porque desvelaría mucho del espectáculo.
Del espectáculo.
Del espectáculo.
Claro.
Pero ella va a vivir luego una experiencia similar.
¿Jo?
¿Tu?
Sí, home. Ah, per això m'heu fet entrar.
Esclar.
Però escolta, suposo que la pregunta més recurrent que et fan també és això. Com pots explicar com es fa? M'expliques el secret, no?
És que no hi ha secreto.
Ja.
Esto...
Però si ja té la resposta estudiada.
És professional. És perspicaz.
Clar, home.
Claro. Sí, sí. No, esto viene forjado ya de todos los pasos caminados, ¿no? Todo lo que caminas en la vida te va forjando como mentalista para poderlo aplicar después en el escenario y que lo disfruten los espectadores, ¿no? Así es.
Pero yo sí ahora, perdona, ¿eh? Yo sí ahora te digo que me gustaría... Es decir, ¿se nace mentalista o uno se hace? Porque yo te... A mí esto me llama mucho, me crida la atención.
Sí.
¿Yo ho puc aprendre o es una cosa que ya has de dur innata?
Se aprende, pero sobre todo tienes que tener una parte artística. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy muy ligado siempre a la poesía, ¿no?
Sí.
Entonces, porque claro, al fin y al cabo, lo que te comentaba, el mentalismo es un sueño con los ojos abiertos, es emoción, es sentimiento. Si tú no eres capaz de comunicar, para ser mentalista tienes que ser un buen comunicador. Si no comunicas, vamos mal, ¿no?
Sí. Bueno, això els que treballem a la ràdio, en principi ho tindríem.
Sí,
més,
però,
menys, vull dir, val, poc o molt.
Hasta aquí llegaríamos, diguéssim, Víctor, però jo crec que necessites més coses per ser un bon mentalista, no?
Muchas más.
Tot és misteriós, oi?
Sí, tot acaba com molt misteri. Però tipo que,
noi.
Mira, queden segons per llegar a les 5. Hacemos esta pequeña, nada, 5 minutos de noticias.
Perfecto.
Con el Xavi Toscano i a la vuelta, mira, igual no fos cas que fem entrar el Toscano, també.
Ah,
a veure si, què et sembla?
Sí.
Va, el Víctor ens fa aquest misteri. Fins ara.